Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Avui és dilluns 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Una jornada que a Lloret es va celebrar en part dissabte al migdia a la plaça de l'Església amb diferents actes organitzats per l'Associació de Dones L'Aurora i per l'Ajuntament, en què, entre altres coses, doncs es va llegir el manifest institucional, es van entregar els premis del concurs d'eslògans. Recordem que aquest any la frase guanyadora és "La teva lluita és la meva", i també es va fer una performance amb Caravana de les Arts. Nosaltres avui ho explicarem, també escoltarem les veus de les principals protagonistes, i és una jornada en què cal posar de relleu que hi ha més d'un miler de dones que han perdut la vida des del 2003, que és quan es va començar a comptabilitzar de manera oficial aquesta xacra social, i hem de posar de relleu aquesta xifra que, lluny d'eradicar-se, cada any doncs es cobren noves víctimes. Avui toca parlar de la violència masclista, d'aquesta xacra social en aquest 25N, i ho farem també des d'un altre punt de vista, que ens explicarà ara mateix en Josep, a qui saludem. Bon dia.
Bon dia, Maria. Ens farem ressò de les activitats que ha programat la piscina municipal amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Escoltarem les declaracions del director de l'equipament, Ricard Salines. També parlarem del protocol d'actuació local per l'atenció a dones en situació de violència masclista a Lloret de Mar. Es tracta d'una eina de treball que servirà per millorar l'atenció que reben les dones gràcies a una coordinació més efectiva dels professionals implicats en aquesta causa. En plena política parlarem de la proposta que Ciutadans ha presentat al Parlament de Catalunya per millorar la seguretat a la carretera J-682, que uneix Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Ens ho explicarà Julio Gutiérrez, regidor de la Formació Taronja a Lloret de Mar. A més, també donarem detalls sobre la moció que presenta Ciutadans en el ple d'aquesta tarda, amb l'objectiu que l'equip de govern permeti celebrar matrimonis civils fora de les dependències municipals. Sabrem com ha anat la jornada esportiva, repassant els resultats més destacats que s'han produït aquest cap de setmana. I entrevistarem el lloretenc Miquel Ribas Carbó, perquè és un dels 10 investigadors catalans que treballen fora més influents del món. Així ho indica la llista Highly Cited Researchers, que publica cada any al Web of Science Group. I per últim, ens farem ressò de la campanya per reduir l'ús dels antiinflamatoris entre la població. Està impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Doncs veurem si tenim temps d'explicar-ho tot. En tot cas, és la nostra intenció des d'ara i fins les 9 del matí, complementat amb la informació del temps i el repàs de l'actualitat general. Un programa que fem possible a la producció Rosa Giral i Moisès García, i qui som aquí en directe i us acompanyarem fins les 9, som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Miquel Bernis ens explica tots els detalls de com es presenta aquesta setmana des del punt de vista meteorològic. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns la temperatura s'ha tornat a acostar als 0 graus en sectors interiors de la selva, però aquesta setmana no esperem un ambient tan hivernal com el de la setmana anterior. Aquest migdia la temperatura es tornarà a enfilar per sobre dels 15 graus i, en general, els pròxims dies tindrem temperatures similars o una mica més altes al migdia i nits lleugerament menys fredes que la d'avui. Per tant, ens instal·larem en un ambient més normal de tardor, sense que tampoc haguem d'esperar, en general, cap estiuet, potser algun dia puntual sobretot al voltant de dimecres es podria disparar una mica més la temperatura al migdia, però en general no esperem tampoc una sensació especialment d'estiuet aquests pròxims dies, però sí una sensació més de tardor, més normal i menys hivernal que la de la setmana passada. En tot cas, el fred podria tornar a l'inici de la setmana que ve. Sembla que els dos grans models de previsió estan d'acord en què al voltant de dilluns, dimarts de la setmana vinent podríem tenir una altra entrada d'aire fred. Veurem si molt intensa o no, però sembla que serà suficient com a mínim per tornar a aquesta sensació d'hivern que ja vam tenir en alguns dies anteriors. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia amb molt de sol, a la tarda arribarà un front que enterbolirà el cel, aquesta nit quedarà bastant tapat però no arribarà a ploure, i els pròxims dies seguirem esperant el pas d'alguns d'aquests sistemes frontals que aniran combinant les estones de sol amb estones amb cel més enterbolit o mig ennuvolat, però hi ha poques opcions de pluja aquesta setmana, només en alguns sectors del Pirineu aquest dimarts s'hi arribaran a escapar alguns ruixats. Tampoc esperem una setmana especialment ventosa, tot i que aquest dimarts sí que bufarà una mica de vent d'entre Garbí i Ponent, amb cops de 30-40 km per hora, sobretot al migdia i a la tarda.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, si fem un cop d'ull a l'estació meteorològica de Protecció Civil, veurem que tenim a l'entorn de la caserna 6,5 graus i la humitat al 92%. Aquí al centre del municipi sempre tenim la temperatura una mica més elevada, ara mateix 8 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs toca ara passar pel quiosc i fem un cop d'ull a les portades dels diaris. En el cas del Punt Avui, el principal titular és que els acomiadaments en la indústria estan en creixement. El nombre de treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació augmenta un 54%. En l'últim any, unes 10.000 persones han perdut la feina per un ERO, procés que també afecta les grans empreses. El Vallès Occidental està entre les comarques catalanes més afectades per les regulacions. També és notícia destacada la cinquena posició assolida pel Girona. Els 3 punts contra el Fuenlabrada, en el que el Girona va guanyar 2-0, fan pujar el Girona. Cristian Estuani, en plena jugada ahir a l'estadi de Montilivi, il·lustra aquesta portada, i també la del diari de Girona, en aquest cas celebrant un dels dos gols que va marcar el líder gironí, autor dels únics gols del partit. El Girona s'engresca, titula el diari de Girona. L'equip ja és cinquè des dins del play-off gràcies a dos gols més d'Estuani i un gran Borja García. També en esports, el diari de Girona publica que l'Espart City Leaf s'imposa a Càceres amb facilitat, 42-70 en bàsquet femení. En atletisme, la cursa del carrer Nou porta 2.000 atletes al centre de Girona. També se'n fa ressò al Punt, que diu que no es va poder fer per les fires de Sant Narcís i la participació ha baixat fins als 1.700 corredors. D'altra banda, el Punt també publica que la meitat dels catalans voldrien unes forces de defensa. Ho conclou l'enquesta d'una societat militar. Déu-n'hi-do. D'altra banda, en plana cultural, mor Carles Reluy, un dels fundadors del Circ Reluy. Divendres vinent es preveia l'estrena del nou espectacle a Barcelona. Sobre medi ambient, Banyoles urbanitza un nou tram del Rec Major. I pel que fa al diari de Girona, un titular molt destacat és que aturen el desnonament d'una parella de gent gran a Salt, a qui el gendre havia estafat. Els afectats de 87 i 88 anys han al·legat que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de salut i el llançament s'ha posposat de moment fins al gener. Més notícies en aquesta primera pàgina. Transportistes estudien denunciar les autoritats que van permetre els talls a l'AP7. Podrien demanar responsabilitats als que van mostrar inacció o desistiment. El Black Friday generarà 380 nous contractes a la província. La xifra és un 1,6% més alta que l'any passat. 9 bombers han mort en acte de servei a Girona des del 1980. I finalment ens n'anem a Blanes, on la Fiscalia demana 20 anys de presó als acusats d'assaltar una casa.
Doncs més titulars de la jornada, la resta de diaris. Per exemple, El País avui destaca en portada que els arxius secrets de la gran repressió xinesa al descobert. El Periódico diu Sánchez idea un equip de ministres més forts. La Razón titula La negociació amb Sánchez castiga a Esquerra Republicana a les urnes, mentre que el diari Ara diu que Esquerra Republicana proposa una consulta sobre el que pacti la taula de diàleg. L'ABC fa referència als esports, al tennis, reis del tennis en la Copa Davis. El Mundo, Sánchez ens ha mentit a tots des de fa mesos, des de fa 6 mesos en concret, diu en una entrevista a El Mundo Alberto Núñez Feijóo, president de la Junta de Galícia. I encara un titular més, a La Vanguardia, Esquerra Republicana de Catalunya busca una reunió de governs abans de votar la investidura.
I si repassem altres notícies de la jornada, són les següents. Santpedor eliminarà les baquetes després de la victòria del no en la consulta popular. La participació ha estat del 37% i més d'un miler de persones han votat contra la festa. D'altra banda, també és notícia que un vaixell de productes químics ha quedat encallat en una ria de la Corunya. Salvament Marítim ha fet 2 intents per treure'l sense èxit i ara se n'ocuparà la mateixa companyia que va remolcar el Prestige. El rinoceront de Sumatra desapareix de Malàisia amb la mort de l'última femella. Indonèsia és ara l'únic lloc on queden exemplars d'aquesta espècie que havia habitat bona part d'Àsia. En un altre ordre de qüestions, en plana cultural, troben morta a casa seva la cantant de K-pop Gu Hara, als 28 anys. La famosa cantant havia tornat als escenaris la setmana passada després d'un intent de suïcidi fa 5 mesos. D'altra banda, sobre les inundacions a França i a Itàlia, almenys 4 morts i un desaparegut. La Costa Blava i el Golf de Gènova estan castigats per la pertorbació derivada de la gran borrasca Cecília. I, finalment, destacar també que Itàlia ofereix un port segur a l'Open Arms per desembarcar les 62 persones rescatades. Els més de 200 migrants de l'Ocean Viking ja han pogut desembarcar a Sicília. I en plana esportiva, Espanya guanya la Davis de Piqué. Parlem de tennis. Duel d'esquerrans en el segon partit individual, Nadal de 33 anys contra Shapovalov de 20. El número 1 del món buscant davant del número 15 del rànquing, la 6ª enceradera de la història per l'equip espanyol.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-364328 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió? Calma! Arriba Rectel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
festa voluntari de la festa Som Capaços. La festa per commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. Hi haurà parades d'entitats, activitats lúdiques, jocs inflables, una gincana i concerts. El dissabte 30 de novembre calen voluntaris per fer la festa Som Capaços el més gran i inclusiva possible. Les persones interessades s'han de posar en contacte amb el Departament de Cultura i Festes. Telèfon 972-33-18-33 o bé al correu electrònic festes@lloret.cat. Organitza Ajuntament de Lloret de Mar. Tots som capaços.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passarà d'un quart de nou del matí. Més d'un miler de dones han perdut la vida des del 2003 com a conseqüència de la violència masclista. Són els crims comptabilitzats de manera oficial i la dada torna a posar-se sobre la taula avui, 25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Ja fa anys que es treballa per intentar acabar amb aquesta xacra social que, lluny d'erradicar-se, cada any es cobra noves víctimes. Per donar visibilitat a aquesta problemàtica, des de l'Ajuntament i des de l'Associació de Dones L'Aurora, dissabte al migdia es va organitzar un acte a la plaça de l'Església. Escoltem Conxa Alférez de l'Aurora.
És molt important per donar veu i visibilitzar la violència. Cada dia n'hi ha més, cada dia es coneixen més casos, cada vegada costa més que la gent denunciï, hi ha molta violència oculta, ho sabem, i volem donar veu i sobretot lluitar contra això. Hem de ser lluitar per la igualtat i sense violència. Hem de viure en pau, homes i dones, però sobretot sense cap tipus de violència.
En aquest acte, la regidora d'Igualtat, Anna García Gastany, va ser l'encarregada de llegir el manifest institucional que posava de relleu que una agressió sexual no és un fet puntual.
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal. Una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza amb la por i es llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves, volen controlar i sotmetre la vida de les dones. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades. Hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem culpabilitzar més.
Els actes es fan sota el lema La teva lluita és la meva, de Dolores Holzman, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Rocagrossa, que dissabte va recollir el premi de mans de l'Aurora.
Escriví esta frase pensando en una experiencia que me pasó hace mucho tiempo, pero que, bueno, no era tan grave, pero que me afectó en parte. Y bueno, al principio no quería contárselo a nadie porque me parecía que iba a ser muy humillante de parte mía. Y llegó un momento en el cual no pude más tenérmelo para mí y entonces decidí contárselo a mi mejor amiga, la cual me ayudó diciéndome no te preocupes, esto lo vamos a solucionar juntas. Y gracias a ella, muchísimas más personas, pude afrontarlo y seguir con mi vida. Y con esta frase quiero decir a todas las mujeres que yo estoy con ellas y que no se tienen que sentir nunca solas, porque como yo hay muchísimas más personas que están dispuestas a ayudar y a sostener todos.
La frase finalista al concurs d'eslògans d'aquest any ha estat Roba'm el cor, no la vida, de tota la classe de tercer d'ESUB de l'Institut Escola.
Treballar la violència masclista en els instituts és important, doncs, perquè així poden conscienciar a tots els alumnes del que està passant ara mateix a l'actualitat.
L'Aurora convoca tothom avui 25N a 6:15 de la tarda a la plaça de la Vila per exigir als partits polítics que compleixin el pacte d'estat contra la violència masclista i signin el document consensuat per Emergència Feminista on es materialitza aquest compromís.
I seguim avançant, ara són les 8:20. La piscina de Lloret s'uneix a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Ho fa amb dues activitats dirigides. La primera serà una sessió de zumba que es farà al matí a 10:15 i a la tarda a 7:15 hi haurà una classe de body combat.
Des de l'equipament regalaran una invitació a totes les persones que participin en les activitats amb una samarreta lila en senyal de suport a la causa. Ho explica el director de la piscina municipal, Ricard Salinas.
Al matí a 10:15 amb una classe de zumba i per la tarda a 7:15 amb una de body combat, amb la peculiaritat que demanem a les persones que hi assisteixin que puguin venir amb una samarreta lila, també amb solidaritat, amb el dia aquest important sobre contra la violència de gènere. Per cada persona que vingui amb la seva samarreta lila, doncs li regalarem una invitació.
Aquesta no és l'única proposta que fa la piscina per aquest 25N. També hi ha ofertes per als usuaris de l'àrea de raqueta.
Tothom que utilitzi les pistes de pàdel i que vesteixi també samarreta lila podrà gaudir de les instal·lacions a meitat de preu. A més, pels no abonats que s'hi vulguin afegir, l'entrada serà de només 3 euros durant aquest 25 de novembre.
I seguim amb més qüestions relacionades amb la lluita contra la violència masclista. L'Ajuntament de Lloret ha aprovat per Junta de Govern Local el protocol d'actuació per l'atenció a dones en situació de violència de gènere que se suma al protocol ja existent contra les agressions sexuals i sexistes.
D'aquesta manera, Lloret de Mar tindrà a la seva disposició una eina de treball que servirà per millorar l'atenció que reben les dones, gràcies a una coordinació més efectiva dels professionals implicats en aquesta causa.
Ara que són les 8:21 del matí, saludem aquí als estudis de la ràdio a la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és aquest protocol d'actuació que dèiem que s'ha aprovat per atendre dones víctimes de violència masclista?
Bé, doncs, abans de començar, aprofito que, com bé has dit, avui 25 de novembre, Dia Internacional contra l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Volem donar a conèixer a la ciutadania que davant d'aquests fets que malauradament avui dia existeixen, doncs estem prenent mesures per abordar aquesta problemàtica. Bé, doncs aquest document elaborat, aquest protocol és un document elaborat pels diferents agents implicats en aquest circuit. I la principal finalitat és definir el model d'intervenció integral. És a dir, és una eina de treball dels diferents professionals que estan implicats en la violència contra les dones a Lloret. Llavors, el que pretén, bàsicament, és establir la coordinació entre els diferents agents que intervenen en els casos de dones en situació de violència a la nostra població.
Com funciona? És a dir, quan una dona pateix violència, què ha de fer i com s'activa tot plegat?
Clar, és molt relatiu perquè existeixen diferents àmbits d'actuació, com bé t'he dit, i per tant la víctima es pot dirigir a un àmbit o a un altre. Aquí trobem l'àmbit de seguretat, no? Que tenim els Mossos d'Esquadra i la policia local. L'àmbit educatiu, també tenim que actuar més com a prevenció. També tenim l'àmbit de salut, que tenim en aquest cas o el CAP o l'hospital. O l'àmbit més social i personal, on estan els serveis socials bàsics, els serveis educatius, el servei d'informació i atenció a la dona, el SIAT, i el servei d'acompanyament a les dones en situació de violència. Llavors, la intervenció d'aquests àmbits és diferent segons si es disposa la certesa de l'existència d'una situació de violència o bé es tracta d'una situació de risc detectada. Per tant, si aquesta víctima es dirigeix a un àmbit o un altre, s'actua de forma diferent. El que sí que es té totalment present és que s'actua de manera molt coordinada.
Mm-hmm. I la diferència que hi ha, perquè es suma al ja existent, al protocol ja existent, quina seria la diferència entre l'un i l'altre? Quina novetat aporta?
Vale, és molt diferent, perquè el protocol que es va aprovar l'any passat, que és el protocol de la violència contra l'assetjament sexual, és una tipologia de maltractament contra la violència de gènere masclista. Aquest és un protocol d'actuació, és un circuit d'actuació. Per tant, és totalment diferent. És una tipologia l'altra que es va aprovar.
Val, d'acord. Aquest seria com més global?
Exacte, és un circuit d'actuació.
Podríem dir que era necessari comptar amb aquest protocol?
és necessari, perquè sí que és veritat que, vull dir, que s'ha tingut en compte tot aquest temps, perquè s'ha dut a terme un circuit, hi ha una coordinació entre els diferents agents, però és necessari perquè, de fet, bueno, ara estarà a disposició de la ciutadania, i llavors fins ara potser no estava tan a l'abast, i ara el tindrem a l'abast i tothom serà coneixedor d'aquest protocol.
No sé si cal afegir alguna cosa més en concret d'aquest protocol.
Bueno, més que res, bueno, incidir en que sempre ha estat efectiu aquest protocol, i hem estat treballant dia rere dia. De fet, existeix una comissió, la comissió d'AFNE, que és on es reuneixen els diferents agents, que trobem la policia, que trobem els Mossos d'Esquadra, des d'Educació, des de Serveis Socials, que treballen dia rere dia per abordar aquesta problemàtica. Mm. És a dir, ara que hem aprovat el protocol, la feina segueix, i crec que cal fer molta feina encara.
I és important que hi hagi jornades com la d'avui, el 25 de novembre, per parlar-ne, perquè se'n parli, perquè es posi sobre la taula, perquè la gent en sigui conscient?
És necessari. Tant de bo no fos necessari, però avui dia jo crec que s'ha de reconèixer aquest dia, i bueno, de fet el cap de setmana ha estat ple d'esdeveniments recordant aquest dia, i avui recordem que a 6:15 tindrem les Aurores, fan aquesta trobada a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, convidem a la ciutadania que vingui també.
Que també s'assignarà, no?, el compromís de l'administració a complir tots aquests protocols que s'han de seguir per intentar, de mica en mica, anar lluitant contra aquesta xacra social que dèiem, més d'un miler de víctimes des del 2003. Com vostè deia, tant de bo que això ja no s'hagués de commemorar, però segueix sent un gran problema, i per tant, fins que no aconseguim abatir-lo del tot, seguirem al peu del canó, no?
I tant, sense oblidar-nos, i seguir treballant, sobretot.
Doncs Arantxa Giménez, regidora de Benestar i Família, moltíssimes gràcies per passar per aquí per la ràdio, i que vagi molt bé el dia.
Vale, gràcies, molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 3 minuts i seran 9:15, i seguim ara amb més qüestions, i ens centrem en el fet que Ciutadans demana millorar la seguretat de la carretera J682. La carretera coneix Lloret i Sant Feliu de Guíxols. La formació taronja ha presentat una proposta al Parlament de Catalunya perquè considera que la via compta amb molts punts negres a causa de la gran quantitat de revolts de què disposa.
El diputat de Ciutadans per Girona, Héctor Amelló, va reclamar al Parlament la realització d'un estudi tècnic a través del Servei Català de Trànsit en un termini de 4 mesos com a mesura principal i urgent. D'aquesta manera es considera que es podrà determinar amb més eficàcia quines són les mesures que s'han d'aplicar per millorar la situació d'aquesta carretera.
Però aquesta no és l'única qüestió d'actualitat de Ciutadans. El grup municipal a l'oposició ha presentat una moció perquè l'equip de govern permeti celebrar matrimonis civils fora de les dependències municipals, com per exemple hotels i restaurants. És una qüestió que es debatrà en el ple d'avui a la tarda.
Des de Ciutadans consideren que és una mesura que també afecta els negocis de restauració. Expliquen que fins ara podien oferir la celebració de casaments dins aquests locals, i ara no es permet als regidors oficiar actes d'aquest tipus fora dels edificis municipals.
El portaveu de la formació taronja, Jordi Hernández, assegura que no hi ha cap qüestió jurídica ni cap canvi normatiu que impedeixi oficiar matrimonis fora de les dependències municipals. Considera que és un canvi de criteri polític i no legal.
Para nosotros no ha habido ningún tipo de cambio normativo, y por tanto se puede, sin ningún tipo de duda, celebrar matrimonios civiles en restaurantes y hoteles. Por eso el motivo de la moción. Poder facilitar a los vecinos que puedan casarse y que en un mismo acto, sin tener que ir un día al ayuntamiento y otro día en el restaurante, creemos que es positivo, facilita las cosas a los vecinos, y además se las estamos facilitando a los locales de Lloret de Mar, restaurantes, hoteles, que hay gran cantidad de negocios que se dedican a esta actividad.
La moció que presenta Ciutadans es debatrà en el ple d'aquest dilluns, que començarà a les 6 de la tarda. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la freqüència modulada 90.2 per internet i a través del Facebook Live.
Doncs a banda de la moció que es debatrà en el ple d'aquesta tarda, també parlem de Ciutadans per la proposta que ha entrat la formació taronja al Parlament per millorar la carretera G682 que va fins a Sant Feliu de Guíxols passant per Tossa. Donem pas per ampliar aquesta informació a Moisès.
Parlem amb Julio Gutiérrez, regidor del grup municipal de Ciutadans. Molt bon dia, Julio.
Hola, bon dia.
Per què demaneu millores en la carretera G682?
Bueno, nosotros pedimos mejoras en esta carretera porque todos conocemos esta carretera con el nombre de la carretera de Tossa, famosa además por la cantidad de curvas, toda de visibilidad reducida, y que según nos han contado siempre nuestros mayores, pues tiene 365 curvas, una por cada día del año. Pues bien, esta vía, además de insuficiente en época estival, es muy peligrosa para la circulación, no solo por su trazado curvo, sino también por la cantidad de accesos y salidas de las innumerables urbanizaciones y campis que existen entre Lloret y San Feliu, y que los vehículos tienen obligatoriamente que efectuar esas maniobras en curvas de reducida visibilidad, con el peligro que ello comporta. Nosotros, desde Ciudadanos, hemos presentado una propuesta de resolución en el Parlamento al objeto de proceder a su remodelación mediante la construcción de rotondas, las cuales van a proporcionarle a la vía la seguridad que necesita. Pues con estas rotondas la circulación se autorregula, disminuyendo la velocidad y proporcionando seguridad. Además, en esta carretera, los fines de semana acuden cantidad de motoristas con motos de alta cilindrada y la utilizan como un circuito ideal. Con la construcción de estas rotondas también se evitaría y se le proporcionaría la seguridad suficiente a todos los usuarios de la carretera. Pues en este tramo, Lloret-San Feliu es el que presenta en su trazado, es el más peligroso y solucionaría el problema de la seguridad. Con la construcción de una autopista en este lugar no es viable, tanto por su coste económico como por la alteración negativa que produciría en el bello paisaje que tenemos en la Costa Brava.
Aquests revolts que hi ha, aquestes entrades i sortides a urbanitzacions, són els punts negres que explicàveu, no?
Sí. Estos son los puntos negros porque, dado que su trazado eminentemente es de curvas y todas de reducida visibilidad, los accesos y salida a las urbanizaciones y a los campings, que hay innumerables de aquí a San Feliu, pues es muy peligrosa porque se tienen que efectuar estas maniobras sin visibilidad. O sea, aquí no se puede aplicar las reglas de circulación porque no hay espacio suficiente. Es por ello que la construcción de rotondas, aparte que no es tan cara, que es barata, solucionaría el problema de la seguridad. Para todos los usuarios, claro, no para un determinado sitio.
¿Us heu reunit amb els veïns per comentar aquests problemes?
Bueno, sí, hemos contactado con algunos presidentes de alguna urbanización. Y bueno, cada uno mira por lo suyo, normal. Pero sí, explicándole que la construcción de rotondas les proporcionaría seguridad, están de acuerdo, sí.
I ara heu reclamat la realització d'un estudi tècnic, no?, per conèixer de quina manera és més eficient fer aquestes millores.
Correcto, sí. De momento se ha presentado la propuesta de resolución en el Parlament para que los técnicos estudien la forma más viable de su construcción, que tampoco es muy, no sería muy cara, pero bueno.
Porque únicamente sería introducir rotondas cap element sí. Més?
Exacto, sí. No es necesario hacer más obras, sino poner las rotondas, porque claro, con las rotondas la velocidad disminuye, se autorregula sola la circulación y se ponen previos a la rotonda se construyen los resaltes, estos resaltes que se ponen en el pavimento, al objeto de avisarle a los conductores que reduzcan la velocidad, con lo cual se gana mucho en seguridad. Todo lo que sea reducir la velocidad, se gana en seguridad.
No sé si considereu, Julio, que és un cas similar al de la C-63, que uneix Lloret amb Vidreres, que també ha estat objecte de moltes crítiques i de moltes demandes de millores.
Exacto, sí, señor, tiene usted toda la razón. Es una carretera, la de Lloret-Vidreras, muy peligrosa. Ahí sí que hay desgraciadamente, hay accidentes mortales. Pero claro, es que hay un par de urbanizaciones donde el acceso y salida se efectúa en curvas y contracurvas de una extrema visibilidad reducida. Y es normal, los vehículos vienen a una velocidad entre 80 y 90, porque aunque están a 60, esto no lo soluciona, porque los vehículos, el radar no está puesto donde debería de estar. Los radars los ponen en la recta no tiene sentido poner un radar. Hay que ponerlo en los sitios donde verdaderamente sea eficiente para que el conductor reduzca la velocidad, que es en las curvas, y sobre todo, pues aquí en la carretera de Vidreras, Torrefortuna, hay unos cambios de dirección para el acceso, que es peligrosísimo, que es verdaderamente donde hay accidentes mortales. Ahí sí que es necesaria la construcción de rotonda, y que ya está, el proyecto ya está presentado, ya lo han presentado y ha sido aprobado por todos los partidos políticos, como no podía ser de otra manera.
Per tant, Julio, una última pregunta. Ara, com dius, que ha estat aprovat per la resta de partits, el proper pas ja és que es faci realitat, no? Que es comencin a fer aquest estudi tècnic.
Por supuesto. Esperemos que se lo tomen en serio y, bueno, de hecho, todos los ayuntamientos y todos los alcaldes están muy sensibilizados en este sentido y todos los partidos políticos pueden presionar para darle seguridad a estas dos vías, que tan necesaria es, porque es una cuestión de vida, no es una cuestión de aquello de propaganda política ni cosas. No, es que están muriendo personas porque no se hacen unas obras simples, nada más.
Doncs Julio Gutiérrez, regidor de Ciutadans aquí a Lloret de Mar, moltíssimes gràcies com sempre per atendre'ns.
Gràcies a vostè, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 6 minuts de 8:45. I amb aquesta sintonia el que fem és saludar en Miquel Bernis, que ens ofereix tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns la temperatura s'ha tornat a acostar als 0 graus en sectors interiors de la selva, però aquesta setmana no esperem un ambient tan hivernal com el de la setmana anterior. Aquest migdia la temperatura es tornarà a enfilar per sobre dels 15 graus i, en general, els pròxims dies tindrem temperatures similars o una mica més altes al migdia i nits lleugerament menys fredes que la d'avui. Per tant, ens instal·larem en un ambient més normal de tardor, sense que tampoc haguem d'esperar, en general, cap estiuet. Potser algun dia puntual, sobretot al voltant de dimecres, es podria disparar una mica més la temperatura al migdia, però en general no esperem tampoc una sensació especialment d'estiuet aquests pròxims dies, però sí una sensació més de tardor, més normal i menys hivernal que la de la setmana passada. En tot cas, el fred podria tornar a l'inici de la setmana que ve. Sembla que els dos grans models de previsió estan d'acord en que al voltant de dilluns-dimarts de la setmana vinent podríem tenir una altra entrada d'aire fred. Veurem si molt intensa o no, però sembla que serà suficient com a mínim per tornar aquesta sensació d'hivern que ja vam tenir en alguns dies anteriors. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia amb molt de sol, a la tarda arribarà un front que enterbolirà el cel, aquesta nit quedarà bastant tapat, però no arribarà a ploure, i els pròxims dies seguirem esperant el pas d'alguns d'aquests sistemes frontals que aniran combinant les estones de sol amb estones amb cel més enterbolit o mig ennuvolat, però hi ha poques opcions de pluja aquesta setmana, només en alguns sectors del Pirineu aquest dimarts s'hi arribaran a escapar alguns ruixats. Tampoc esperem una setmana especialment ventosa, tot i que aquest dimarts sí que bufarà una mica de vent d'entre Garbí i Ponent, amb cops de 30-40 km per hora, sobretot al migdia i a la tarda.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. Ara mateix tenim una temperatura de 8 graus i la humitat al 91%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ens posem al dia de l'actualitat general i ho fem fent un cop d'ull als diaris. En el cas del Diari de Girona, el que destaca avui és que aturen el desnonament d'una parella de gent gran a Salt, a qui el gendre havia estafat. Els afectats de 87 i 88 anys han al·legat que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de salut i el llançament s'ha posposat de moment fins al gener. D'altra banda, també en aquesta primera pàgina hi veiem un protagonista ben clar, que és Cristian Stuani. També ho és de la imatge que il·lustra El Punt. I és que el Girona s'engresca, diu el Diari de Girona. L'equip ja és cinquè dins del play-off gràcies a dos gols més d'Stuani i un gran Borja García. I és que el Girona va guanyar 2-0 al Fuent Labrada. Cinquena posició assolida és el que titula El Punt. També en esports, el Diari de Girona publica que en bàsquet femení l'Espart City Leaf Girona s'imposa a Càceres amb facilitat per 42-70. I en atletisme, la cursa del carrer Nou porta 2.000 atletes al centre de Girona. El Punt, sobre aquest últim tema, el que destaca és que la cursa del carrer Nou nota el canvi de data. No es va poder fer per fires de Sant Narcís i la participació ha baixat fins als 1.700 corredors. En un altre ordre de qüestions, els acomiadaments en la indústria estan en creixement. El nombre de treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació augmenta un 54%. En l'últim any, unes 10.000 persones han perdut la feina per un ERO, procés que també afecta les grans empreses. El Vallès Occidental està entre les comarques catalanes més afectades per les regulacions. El Punt també es fa ressò que la meitat dels catalans voldrien unes forces de defensa. És el que conclou una enquesta d'una societat militar. I en plana cultural, mor Carles Raluy, un dels fundadors del circ Raluy. Divendres vinent es preveia l'estrena del nou espectacle a Barcelona. I en el Diari de Girona també hi llegim en bateria de titulars que transportistes estudien denunciar les autoritats que van permetre els talls a l'AP7. El Black Friday generarà 389 contractes a la província. Hi ha 9 bombers que han mort en acte de servei a Girona des del 1980 i a Blanes la Fiscalia demana 20 anys de presó als acusats d'assaltar una casa.
Més titulars de la jornada en aquest inici de setmana. Llegim a El País que els arxius secrets de la gran repressió xinesa al descobert. El periòdico diu en primera plana que Sánchez idea un equip de ministres més forts. La Razón, la negociació amb Sánchez castiga Esquerra Republicana a les urnes. El diari Ara, Esquerra Republicana proposa una consulta sobre el que pacti la taula de diàleg. L'ABC, Reis del tennis, fent referència a la Copa Davis, guanyada per l'equip de l'estat espanyol. El Mundo, Sánchez ens ha mentit a tots des de fa 6 mesos. És el que diu el president de la Junta de Galícia en una entrevista concedida a El Mundo. Finalment, La Vanguardia, Esquerra Republicana busca una reunió de governs abans de votar la investidura.
I repassem altres notícies de la jornada en forma de titulars. En l'actualitat general i comencem destacant que Santpedor eliminarà les baquetes després de la victòria del no en una consulta popular.
La participació ha estat de gairebé el 40% i 1.150 persones han votat contra la festa, mentre que 1.104 són partidaris de la seva continuïtat.
Itàlia ofereix un port segur a l'Open Arms per desembarcar les 62 persones rescatades.
Els més de 200 migrants de l'Ocean Viking ja han pogut desembarcar a Sicília.
Inundacions a França i Itàlia, almenys 4 morts i un desaparegut.
La Costa Blava i el Golf de Gènova castigats per la pertorbació derivada de la gran borrasca Cecília.
També sobre les inundacions de França i Itàlia, dir això. I d'altra banda, un vaixell de productes químics queda encallat en una ria de la Corunya.
Salvament Marítim ha fet 2 intents per treure'l sense èxit i ara se n'ocuparà la mateixa companyia que va remolcar el Prestige.
El rinoceront de Sumatra desapareix de Malàisia amb la mort de l'última femella.
Indonèsia és ara l'únic lloc on queden exemplars d'aquesta espècie que havia habitat bona part d'Àsia.
Troben morta a casa seva la cantant de K-pop Gu Hara, als 28 anys.
La famosa cantant havia tornat als escenaris la setmana passada després d'un intent de suïcidi fa 5 mesos.
I acabem amb esports. Empat insuficient de l'Espanyol per sortir del pou. Empat a un gol.
Huley, després d'una nova acció d'estratègia, dona als periquitos el primer punt a casa en 7 partits.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui, que és dilluns, trobem resultats esportius. D'una banda, Àngel Mollera i Montse Mas van guanyar el cross de Riudellots de la Selva en la seva 26a edició. Mollera va fer valer la seva condició de favorit en la prova masculina. Ho diu el Diari de Girona. I tant el Diari de Girona com el Punt publiquen la classificació de Primera Catalana, en què veiem que el Lloret de futbol és 12è després de perdre 4-3 contra el Grama, i el proper partit jugarà contra el Llagostera, que és l'últim classificat de la Primera Catalana. En el cas del Punt, explica que el Lloret ho té a tocar, però es queda sense premi al final.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Festa voluntari de la festa Som Capaços. La festa per commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. Hi haurà parades d'entitats, activitats lúdiques, jocs inflables, una gincana i concerts. El dissabte 30 de novembre calen voluntaris per fer la festa Som Capaços el més gran i inclusiva possible. Les persones interessades s'han de posar en contacte amb el Departament de Cultura i Festes. Telèfon 972-33-1833. O bé al correu electrònic festes@lloret.cat. Organitza Ajuntament de Lloret de Mar. Tots som capaços.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora, als esports.
Queden ara 14 minuts per les 9 i en Moisés en repassar tots els resultats esportius. Moi, bon dia, que veiem en el diari que el Lloret de futbol ho va tenir a tocar, però malament, i què més ens expliques? A veure, fes-nos una mica de repàs de tot plegat.
Doncs sí, en l'últim minut va perdre el club de futbol Lloret, un partit força estrany, s'avançava el conjunt d'Albert Batllucera per dos cops, es posava amb un 2-0, però els rivals en dos minuts igualaven el marcador de manera momentània i abans del descans, Marvirà per al Lloret, tornava a avançar el conjunt lloretenc 2-3 a la represa, un penal en contra i una acció a l'últim minut van suposar la derrota del club de futbol Lloret per 4-3, que acaba la jornada 12è amb 12 punts. Un resultat idèntic és el que va obtenir el club hoquei Lloret, va perdre 3-4 a casa contra el Taradell, un rival directe en la lluita per la salvació. Els rivals es van situar amb un 1-4 favorable i a la represa el gol d'Àlex Grau no va servir per sumar. Un resultat positiu i l'equip és ja el cué de la competició amb només 3 punts. El club futbol Sala Lloret, per la seva part, no va poder amb el Sant Julià de Ramis i va caure per 3-6. Tampoc va poder guanyar el Lloret Esportiu Futbol Sala, que va rebre una golejada important de 7-1 a la pista del Girona. La cara més alegre de la jornada, la del club Volei Lloret, que va superar per 3-0 l'ABAP Girona, parcials molt còmodes, 25-10, 25-8 i 25-12, les lloretenques, que són les quartes classificades, amb 19 punts, i també van guanyar les jugadores del bàsquet Lloret per 60-68 a la pista de l'Escala. També menció especial per Eva Arias, que va córrer aquest cap de setmana la 96a edició de la Jamboen. Va ser la 11a classificada amb una marca de 25 minuts i 26 segons. També va córrer José Luis Blanco, 55è lloc, amb una marca de 17 minuts i 51 segons. I un últim apunt d'atletisme, perquè Àngel Mollera va guanyar a Riudellots en el circuit gironí de cross. Era la primera prova de la temporada pel corredor de Lloret de Mar.
Ah, sobre en Blanco, que deies 55, què has dit?
Sí. Ah,
però venia d'una greu lesió, per tant, que també és positiu, no?, que pogués fer tota la cursa.
Se centrava especialment en la marca, i en tema de marca està content, Blanco.
Està content.
Avui parlarem amb ell.
Sí? Què més ens oferireu?
Doncs també parlarem de les sessions d'autodefensa amarga que es fan amb motiu del Dia contra la Violència Masclista. Tindrem amb nosaltres, ens ho explicarà Marga Puntada, que és membre del Team Albino, ens explicarà com funcionaran aquestes sessions.
Ah, doncs que interessant. A partir de les 9, Moisés. Fins ara.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
12 minuts per arribar a les 9 i parlem ara del lloretenc Miquel Ribas Carbó, que és un dels 10 investigadors catalans que treballen fora més influents del món. Així ho indica la llista Highly Cited Researchers, que busca cada any al Web of Science Group.
En total s'inclouen 6.216 investigadors, 40 dels quals pertanyen a centres de recerca i universitats de Catalunya. Recordem, però, que en el cas de Miquel Ribas Carbó, la seva tasca la du a terme a la Universitat de les Illes Balears. Des de fa quasi 20 anys, especialitzat en biologia vegetal. Abans havia estat treballant durant una dècada a Stanford, als Estats Units.
Els investigadors que apareixen a la llista són els que han publicat articles molt citats per altres professionals del sector i, per tant, són els més influents. Tots estan entre l'1% més citat a les seves respectives especialitats.
El país més representat són els Estats Units, amb més de 2.700 investigadors, un 44% del total. Els segueixen a distància la Xina amb 636 i el Regne Unit amb 516. Espanya, per la seva part, ocupa el desè lloc amb 118 investigadors, dels quals 19 són dones i una mica més de la tercera part pertanyen a centres catalans.
Acabem de tenir en Moisés en directe amb els resultats esportius i el que fem ara és escoltar una entrevista enregistrada en Miquel Ribas Carbó.
Ens acompanya als estudis l'investigador lloretenc Miquel Ribas Carbó. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com valores el fet d'haver estat inclòs en aquesta llista dels investigadors més influents?
Bé, sempre és un reconeixement. És un reconeixement a la tasca d'un equip de recerca. No és la feina d'un de sol, és la feina de bastanta gent. De fet, del nostre grup de recerca enguany hi ha 3 investigadors, l'any passat n'érem 4, enguany som 3, però és una tasca molt de conjunt. El nostre equip de recerca al final som gairebé 40 persones i de fet, una de les coses més rellevants és que és una recerca feta en un país on la recerca no és justament una cosa prioritària ni pels polítics i en definitiva molt poc també per la gent del carrer. No és una feina molt rellevant la nostra, tot i que té una importància molt gran en el futur. El fet de ser-hi i de repetir-hi, doncs, premia d'alguna manera aquell esforç que fas, tot i que sí que és veritat que molts de nosaltres ens hi dediquem per hobby, ens hi guanyem la vida, però com a vocació el cert és que també s'agraeix. I sobretot també és molt important de cara a la possibilitat d'aconseguir nous projectes, perquè aquest és un altre dels problemes que tenim els investigadors, és aconseguir fons per continuar la teva recerca. Per tant, les tres coses conjuntades, la veritat és que, és satisfactori. I l'última, que gairebé no ens en recordem mai tampoc, és de tota la gent que ens envolta a cada un dels nostres investigadors, familiars, companys, gent que se sacrifica molt pel fet de que tu passes moltes hores a la feina i que, clar, també paguen un preu per això, no? I llavors tot això conjuntament dona molta satisfacció.
I també, Miquel, suposo que un orgull que un altre professional del teu camp, per exemple, recorri a un article teu per resoldre algun dubte, no?, per exemple?
Sí, de fet, la recerca es basa en acumulació de coneixement. Per tant, sí que és molt rellevant que algunes de les nostres publicacions hagin estat extremadament citades fins a arribar a estar en l'1%, que és el que es considera com un article altament citat. Llavors, això fa que, bé, hi ha una cosa que en diem prestigi, que en el fons també ens agrada a tots, però que, a més, és molt útil en el sentit de que te deixa clar que estàs fent algo que és realment rellevant en el nostre camp, per exemple, la biologia de les plantes, o d'altra gent que ho fa en camps de recerca mèdica o de qualsevol tipus de recerca. El fet de que els teus articles o els nostres articles serveixin de palanca per altra gent continuar recerca o fer-los servir com a referència és una de les coses que te gratifica, diguem-ne, que et deixa clar que la teva recerca està en un lloc important en el camp en el que estàs treballant.
Dels últims 10 anys, hi ha algun article que consideris que ha estat molt destacat en aquesta trajectòria?
Bé, n'hi ha com a mínim 3 o 4 dintre del que és el nostre grup, que són els que ens han fet, diguem-ne, catapultar a estar en els primers llocs, diguem-ne, d'aquest rànquing, o a la part alta d'aquest rànquing. Entre ells va ser el modificar el coneixement que se coneixia sobre el transport del diòxid de carboni des de l'atmòsfera fins als cloroplastes, que és on té lloc la fotosíntesi i que, per tant, on se fan els sucres i, per tant, on se fa el menjar. Hi havia un coneixement previ, que de fet eren com es feien servir tots els models de transport de diòxid de carboni, que, bueno, basats en un dels nostres experiments, teníem clar que això no funcionava d'aquesta manera, i això ha fet canviar els models i ha fet canviar com es visualitza o com es calcula a partir d'ara la fotosíntesi i tots aquests processos que són bàsicament la base de la nostra vida. En aquí hi han diverses d'aquestes publicacions i de fet això ha sigut una de les bases fortes. L'altra és sobre respiració i és com es consumeix aquests sucres fotosintetitzats, que és un altre dels camps que treballem en el nostre grup de recerca i que també ha sigut impactant en el sentit de que també ha modificat el coneixement previ que hi havia. Normalment la majoria d'aquests articles altament citats són degut a això, són degut a que alguna cosa que es creia que funcionava de manera o que es desconeixia com funcionava, de cop i volta obre tot un ventall de possibilitats i el ser pioners en alguns d'aquests camps fa que llavors siguin altament citats.
És un llistat molt ampli, molt extens, que dona moltes dades. El que veiem, i no crec que sigui cap sorpresa, no?, que els Estats Units representi gairebé la meitat, no?, d'aquesta llista.
Bé, Estats Units té dos factors. Un és el tamany del país. La població d'Estats Units és gairebé com la d'Europa, podríem dir. I segon és que Estats Units és un país que sempre ha cregut en la recerca i que, per tant, hi dediquen una quantitat de diners importants. Com a qualsevol altre aspecte, en un camp on t'hi posis diners, normalment te sortirà més possibilitats i s'avançarà molt més. No perquè sí, Estats Units és capdavanter en recerca. La Xina està fent una cosa similar, que passa que la Xina té dos avantatges, un els diners i la segona la quantitat de gent que poden dedicar-se a la recerca. Espanya, per desgràcia, doncs no és un país que tingui una, diguem-ne, filosofia d'invertir en el futur. Al cap i a la fi, la recerca és una cosa de futur, no és una cosa d'avui per demà. La recerca que un faci doncs pot tardar 10 anys o 12 anys en què es vegin els fruits. I, de fet, aquests mateixos rànquings es fan en base a 10 anys, no en base a el que has fet en el darrer any o en els últims dos anys, sinó en el que has fet al llarg de mínim 10 anys. Clar, creuries poder. Tenen dos particularitats. Tenen fons per fer-ho i, segona, els exploten, els fan servir. Per tant, és al final d'això també podries posar que és un país molt competitiu, on la gran majoria dels investigadors bàsicament són competitius. Si no, doncs, perds, diguem-ne, possibilitat de fer recerca. Combinar tot això fa que, bueno, doncs clar, destaquen. Com es, no és només en ciència que destaquen, sinó que, evidentment, en tecnologia i és creure-hi. Moltes d'aquestes coses és creure-hi.
I, Miquel, una última pregunta per acabar. Recorda'ns com és la teva tasca, la tasca que dus a terme a la Universitat de les Illes Balears.
Bé, la tasca, quan dintre d'una universitat, normalment dels investigadors es reparteix entre docència i recerca. Per tant, clar, tens una part important de la teva feina que és educar els joves del futur, en aquest cas nostre en biologia, i l'altra és formar part d'un equip d'investigació, ja us he dit, un equip d'investigació de gairebé 40 persones, dintre el que és dirigir estudiants nous, dirigir tesis, dirigir gent que arriba, visitants que venen. Hi ha una part tecnològica, com avancem tecnològicament. Ara mateix estem fent inversions que potser veurem el futur, veurem els resultats d'aquí 5-10 anys, i a vegades encertes, a vegades no. Prendre aquestes decisions en el dia a dia pues, té una part complicada. O sigui, nosaltres fem una part, diguem-ne, del dia a dia, el que són les classes, el que fan, diguem-ne, que seria més o menys rutinari, i després tens una part més de recerca, d'anar a congressos, de conèixer gent, de que la gent ens conegui, de visitants externs. Tenim molts visitants externs degut al prestigi del nostre grup de recerca que volen venir, i llavors pues, els has d'adequar a què els ensenyaràs, què s'enduran, de la mateixa manera que quan jo era més jove, pues, també anaves a altres llocs i, bueno, volies que t'arrebessin i que t'atenguessin per poder aprendre, no? Hi ha una part molt important del que nosaltres fem ara mateix, que és educar.
Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a la ràdio i estarem ben pendents de la teva tasca.
Moltes gràcies.
Doncs queda un minut i pocs segons per arribar a les 9. També us volíem explicar que divendres es va presentar la nova edició del projecte Rossinyol, formada per 13 parelles. Recordem que aquest projecte uneix alumnes de 6è a 4 d'ESO de Lloret, nouvinguts, amb estudiants universitaris de la UdG, la Universitat de Girona, que els fan de mentors i els ensenyen a parlar el català amb fluïdesa i també els ensenyen al municipi les tradicions, tant de Lloret com de Catalunya en general. Un projecte que ja fa un temps que es du a terme i que aquest cop compta, com dèiem, amb 13 parelles. I d'altra banda, recordar-vos que avui a la tarda, a partir de les 6, hi ha ple municipal, hi ha 10 punts a l'ordre del dia, entre els quals cal destacar l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores i la presentació de la candidatura de Lloret de Mar com a capital de la cultura catalana el 2022. Ho deixem aquí, us deixem ara amb el Lloret Esportiu d'en Moisès García. Que passeu molt bon dia i, com sempre, moltes gràcies per la vostra atenció.
Bon dia, bona hora.